Tinc en línia l'Enric Jové, que és director general de MACAN, assessor de comunicació d'esportistes d'altíssim nivell, els Gasol, Rafa Nadal, i que, a més, sempre que tenim una consulta de màrqueting, de comunicació, al tot costa, sol·licitem la seva opinió. Enric, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
A veure, et volia preguntar per l'impacte mediàtic que creus que tindrà el Japó a l'arribada d'Iniesta. Ara el Sergi ens parlava d'aquesta munió de periodistes que han anat avui a la primera presentació, de molts milers de seguidors seguint la presentació per streaming. Creus que tindrà un gran impacte?
Jo crec que per la lliga japonesa, òbviament, l'impacte que té portar un jugador d'un primeríssim nivell com l'Andrés Iniesta, que és una marca futbolística molt gran mundialment, per la lliga japonesa, per la competició i òbviament pel seu equip, és un salt mediàtic molt important per la J1, com diuen.
Mm-hmm. Això és des d'un punt de vista, i des del punt de vista del futbolista, és a dir, la marca Iniesta guanya o perd amb aquest trasllat, diríem, cap al Japó?
Aquí és on jo tinc molts més dubtes. Crec que la marca Iniesta a nivell mundial perd. El protagonisme que tens com a jugador jugant a un club de primer nivell mundial com el Barça, que està entre un dels cinc grans, genera una expectació mediàtica importantíssima i el Barça fa gran la marca Iniesta i anar a jugar al Japó fa que tinguis molta repercussió mediàtica al Japó, una repercussió mediàtica important a Àsia i molt poca repercussió mediàtica al reste del món futbolístic. És a dir, solament cal mirar les audiències televisives de la Champions, de la Lliga Espanyola, i intentar mirar l'audiència televisiva de la Lliga Japonesa, que tot i ser estar lluitant amb la Lliga Coreana per ser la lliga més important del Japó, òbviament està molt lluny mediàticament de les competicions que juga el Barça. I per tant, jo crec que l'Iniesta a nivell global hi perd, li sortiran moltes oportunitats, a nivell local al Japó, pensar que el Japó és la tercera economia mundial, que té les matrius de moltes grans empreses, començant per Rakuten, que és qui, òbviament, li ha estirat la mà per anar-se'n cap allà, li haurà moltes oportunitats de patrocini personal que segurament Europa no hagués tingut mai en dimensió i en protagonisme seu.
Ara que treus el nom de Rakuten, d'alguna manera el que sí que surt molt reforçat és la imatge de l'actual patrocinador del Barça, perquè transmet la sensació de tinc el Barça com un tot, entès com el patrocini, i sóc capaç de portar aquí al Japó una part important del que és el Barça.
Sí, amb certa part jo crec que cal seguir més que Rakuten, cal seguir, jo crec, que la figura del Mikitami, que és el seu fundador, i l'aposta que ell està fent personalment, i fixeu-vos el protagonisme en primera persona que té, sí, amb tots els seus patrocinis. Va ser primer el Barça, després va venir Golden State Warriors, sí. Com ell ha fiançat la seva relació personal i de negocis amb en Gerard Piqué, apareixent amb altres negocis, relacions amb el món de l'esport, com el projecte de tennis, que és l'evolució de la Copa Davis. Ell ja venia de tenir un protagonisme al Japó amb futbol i amb béisbol, que és, recordem, el primer esport mediàticament i econòmicament al Japó, amb equips o amb propietat o esponsoritzat per ell, i ara fa un pas més, que és emportar-se un primer protagonisme amb un equip seu i vincular-se més en el món de l'esport. Ell, crec que Rakuten, cal conèixer la història de Mikitami i veure que Rakuten és sinònim de Mikitami al Japó, i el fet d'estirar un jugador de primer nivell del Barça cap allà és una prova de força més de Mikitami. O sigui, aquí jo crec que cal seguir més a prop el personatge que no l'empresa.
Interessant. Enric, aprofitem que parlem amb tu, un expert de màrqueting i de comunicació, perquè avui s'ha comentat força que l'Atlético ha publicitat la imatge de la nova samarreta amb un cartell on no hi ha Griezmann. Els triats són Saúl, Lucas i Diego Costa. Tenint en compte el pes que té Griezmann a l'Atlético, vaja, la seva absència només es pot explicar perquè no estaven segurs de la seva continuïtat quan van fer el cartell, no?
100% d'acord. Mira, crec que hi ha un fet mediàtic de primer nivell que demostra un gran error l'any passat. Si recordem, un dels actius més importants que hi ha al món del futbol i que té més mediatisme és l'àlbum de Cromos, que cada any s'edita de la Lliga. No diré la marca comercial, però tothom la coneix, perquè des de que tots érem petits...
És Panini.
Ah, exactament. Ho has dit tu. Panini l'any passat surt en portada amb Neymar.
Déu-n'hi-do, xof.
Val? Exactament, xof o boom. Jo crec que això que ha succeït en alguns casos un club no es pot permetre. I òbviament jo crec que és d'una prudència raonable amb la situació que tothom té clar que està Griezmann de que la foto no quedi per la posteritat en un format negatiu.
No hi veus influència que Griezmann sigui d'una altra marca o llueixi unes botes que no són el mateix patrocinador que l'Atlètic de Madrid? Vaja, que Griezmann és Puma i l'Atlètic de Madrid vesteix Nike.
En absolut. Aquí Jordi, tu li dono la volta al que tu expliques. Normalment, per les marques com Nike, és un atractiu que un futbolista que és d'una altra marca surti, i us vaig a donar una dada. El 70% de fans del futbol creu que Leo Messi és un jugador Nike, sí, i no Adidas.
De fet, Leo Messi sí que surt a la fotografia de la pròxima samarreta del Barça, tot i que és Adidas.
Sí, una forma de fer ambush marketing per una marca, que és un marketing gamberro, és agafar un jugador que és d'una altra marca, quan tu tens una propietat important com un club, col·locar-lo en primer nivell, perquè al final el que veuràs serà el logo de la samarreta. Ningú mira a les sabatilles o les botes que porta el jugador amb una foto on tu el que et preocupes és amb el missatge del club de la nova samarreta. Per tant, en absolut pot ser això, eh?
Aquesta situació d'avui ens feia plantejar en quin rànquing mediàtic, en quin lloc estaria Griezmann ara mateix a nivell mundial. Vull dir, potser és una pregunta difícil de respondre, però està clar que és mediàtic, no sé fins a quin punt.
Jo crec que amb el món del patrocini esportiu hi ha el que es diuen tiers, que són com nivells, i òbviament Griezmann no està actualment en un nivell mediàtic com el que tenen el tier 1, que pot estar claríssimament un Messi o un Cristiano. Està en un segon nivell mediàtic, com pot estar un Luis Suárez, per posar exemples. No obstant, és el fet envers del que parlàvem abans amb l'Iniesta, un salt del Griezmann del Barça, ai, de l'Atlètic al Barça, clar, el que faria és fer-li créixer la marca, clar, i òbviament fer-lo més atractiu per patrocinadors. Fixeu-vos en el món de l'esport, si jo diria que patrocinis importants de jugadors individuals fora del patrocini tècnic, és a dir, de la marca de sabatilles que porta el futbolista, hi ha molts pocs esportistes que tinguin patrocinis importants. Jo diria que a la Lliga Espanyola n'hi ha dos claríssims i dos, tres més que es permeten alguna cosa interessant. El resta baixa molt el nivell. Fixeu-vos les marques que tenia Andrés Iniesta mentre estava a Espanya, i segurament està entre, òbviament, els 10 millors jugadors dels 10 últims anys, i tenia marques com Calicia Menorquina, el Tanto.
Sí, sí, sí. Bé, doncs veurem si Griezmann fa aquest salt de l'Atlètic de Madrid al Barça i això l'ajuda a fer aquest salt de màrqueting. En tot cas, molt il·lustratives aquestes explicacions sobre màrqueting, que de vegades sembla que no hi és, però que al capdavall està al darrere d'un munt de decisions d'aquest futbol que ens apassiona. Ens ho explica el d'Enric Jové. Enric, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres per trucar. Un plaer.